més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Divendres 9 de desembre, de decepció després de la derrota d'ahir del Sabadell contra el Real Unión, però gairebé no hi ha temps de lamentacions perquè d'aquí a poc més de 48 hores l'equip arlequinat torna a l'acció, a Múrcia. Avui serà un programa d'aquells que servirà de pont, mai millor dit, per fer-nos una mica més de mal, analitzant el que va passar ahir, però per intentar engrescar-nos de pressa amb la cita a l'Enrique Roca. Així és el futbol. Comiat trist el d'ahir, el 2022, a la nova Creu Alta, en un dia gris, un dia plujós, amb la gespa estant com estava, amb una entrada més aviat discreta a les graderies per les dates en què estem, per la derrota, i fins i tot amb un petit incident entre algun aficionat i el cos tècnic del Sabadell en el desenllaç. Però amb tot, l'equip es manté fora del descens abans d'acabar l'any amb dues sortides que seran molt i molt complicades, que és l'objectiu, però aquesta muntanya russa de sensacions setmana rere setmana deixa l'aficionat fins i tot un pèl descol·locat per una manca, per dir-ho així, de regularitat, tant en els resultats i també en el joc. Tant de bo arribar a l'aturada de nadalenca havent-ho corregit. Hola a tots, benvinguts. Tanquem setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui, amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que avui arrenquen els quarts de final del Mundial de Qatar. A les 4 de la tarda juguen Croàcia i Brasil i a les 8 del vespre Països Baixos, Argentina. Demà es completa el quadre amb el Marroc, Portugal i l'Anglaterra, França. A la selecció espanyola, hores de comiats, després de la decisió de prescindir dels serveis de Luis Enrique, l'asturià va deixar un escrit a les xarxes d'agraïments i demanant màxim suport al seu successor, Luis de la Fuente. En handbol, nova victòria del Barça i a la Champions, 32-26 sobre l'Alborg, i el conjunt blaugrana es manté invicta. En bàsquet, el mateix Barça té partit d'Eurolliga a 8:45 del vespre al Palau davant l'ASVEL de Lió, el dia que tornarà, per cert, de lesió Mirotić. I a la competició femenina, derrota de l'Uni Girona ahir, 58-64, contra el Miskolc hongarès. Anem amb el sumari.
Què es comenta la recepció?
Tota la ressaca de la derrota d'ahir del Sabadell amb el Sergi Garcés i les declaracions més destacades del tècnic Gabri Garcia, també ja prèvia del duel de diumenge contra el Real Múrcia, escoltant el tècnic homòleg Mario Simón i la clàssica dosi d'estadístiques, més prèvies de futbol amb la segona catalana i els juvenils, i amb bloc poliesportiu, molt d'espai pel waterpolo i sobretot per l'estrapul femení, que debuta aquesta tarda a la Champions.
L'actualitat de la primera ref.
Cauen dos entrenadors més al grup 2 de la categoria. El qüestionadíssim Jordi Roger finalment ha estat fulminat a l'Atlètic Balears després de l'empat a 0 contra la S de Logroñés d'aquesta jornada, i aquest cap de setmana serà el seu segon, David Sierra, qui estarà a la banqueta davant el Bilbao Atlètic. I el Calahorra, cué a 6 punts de la permanència, ha destituït Juan García després de la derrota per 1-0 contra la Morevieta. Israel Vicente, també el segon, es farà càrrec momentàniament de l'equip. I ahir el Sabadell en joc ja vam anar seguint els resultats de la jornada, però després del partit del Sabadell encara quedava un per disputar-se, l'Osasuna Promeses Nàstic, amb triomf, atenció, dels navarresos, rival de la setmana que ve del centre d'esports, per un clar 3-0, i ara el Promeses és tercer, a 2 punts només dels colíders Castellón i Eldense, que, per cert, tots dos van perdre en els seus compromisos. A tot això, el grup 1, a la jornada intersemanal, no hi va haver cap empat. Dels de dalt van guanyar el líder destacat Córdoba, el Castilla i el Racing de Ferrol, i van perdre l'Alcorcón, el Depor i el Linares.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí res, a les 2 del migdia, hi ha un altre partit de seleccions, amistós en aquest cas, Malàisia-Cambodja.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb una història a Insta d'Iker Pajares dient «Frustrating times, see you next year, Hong Kong», després de caure en un torneig d'esquash a Hong Kong davant el Shorbagi. En parlarem a l'Hotel Suís en el tram final.
L'enquesta.
És dia de postpartit, així que teniu temps fins les dues del migdia per dir la vostra sobre qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell ahir contra el Real Unión. Ho podeu fer a Twitter amb l'etiqueta MB-P946.
Hotel Suís.
Sobre de la una del migdia d'aquest divendres 9 de desembre, un hotel suís per tancar la setmana que farem, com dèiem, a cavall entre la ressaca que ens va deixar la derrota i del Centre d'Esport Sabadell contra el Real Unión per 0-1, derrota per la mínima per tancar el 2022 al Temple, i ja de prèvia també en el duel de diumenge a les 5 de la tarda, és a dir, que queden poc més de 48 hores per a aquest enfrontament contra l'equip Pimentonero. Sergi Garcés, avui fora de l'estudi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Parc.
Ahir, Sergi, em vaig quedar amb unes paraules que deies a la Transmi, que seria fàcil pensar per molts, que tot el que es va guanyar el dia de Tarragona amb aquells tres puntassos en un escenari tan complicat, que es van perdre ahir contra el Real Unión. I la veritat, veient com va anar la pel·lícula, una mica sí que et queda aquesta sensació. I d'altra banda, et faig ja un 2-1 així per començar. Ahir alguns ens vam anar a dormir una mica tard perquè vam tenir un encès debat als del Departament d'Esports. Jo crec que va durar més d'una hora llarga, doncs per les sensacions també que ens va deixar el partit. I la veritat que jo crec que tots coincidim una mica en el fet de dir que el Real Unión sí, va sortir amb el plantejament que va sortir, que al final li va sortir bé perquè es va acabar imposant a la nova Creu Alta, però que et queda aquell regust que se't va escapar un partit que jo crec que podries haver guanyat perfectament, sobretot perquè el rival tampoc va demostrar massa, no?
Bé, ens vam trobar amb un Real Unión amb una idea molt clara, això és evident, amb un Real Unión que va tenir un concepte de partit molt definit i que passava per esperar la seva oportunitat. I el més preocupant, per dir-ho així, des de la perspectiva arlequinada, és que es va tornar a fallar a les dues àrees. Primer, perquè amb una acció d'estratègia d'aquelles que passen molt de tarda en tarda, doncs no vas estar contundent a l'hora de refusar un servei de cantonada que va acabar suposant el gol del conjunt basc, i sobretot perquè sí que vas dominar el partit, sí que vas controlar tot el tempo del partit, sí que vas proposar, però també és cert que ahir en els últims 15-20 metres l'equip va estar molt ofuscat, moltes entrades sense trobar rematador, molt xut llunyà que tampoc no va acabar d'inquietar Irazusta, i sense al final tenir una ocasió molt clara, molt definida, que diguessis, bé, aquesta era la bona. Recordo el xut al pal del Vergés gairebé sense angle i alguna acció més, però insisteixo, sense la sensació d'haver atropellat al Real Unión, simplement que el vas tenir on jo crec que a ells ja els hi anava bé també, i que després, doncs, insisteixo, no vas estar encertant o no vas estar fi, no vas tenir la millor tarda de cara a l'atac, i a sobre vas cometre una errada que, bé, d'aquí una estona sentirem a Gabri deixar clar que el tema de l'estratègia en contra ens està passant massa factura aquest any i que es va tornar a repetir ahir.
I sobretot, Sergi, que al final és una pel·lícula, no dic que fos exactament el mateix partit, però el guió, si més no, sí que és similar al de fa uns dies també contra la Societat Deportiva Logroñés, no? Sobretot amb aquella segona part en què el Sabadell també ho va provar de totes les maneres, a la SDL doncs ja li servia aquell empat i al final es va tancar al darrere, el Sabadell ho va intentar de totes maneres però sense acabar de crear ocasions de perill, no? La sensació aquesta que falta allò, un pla alternatiu per trencar aquesta teranyina que et planteja el rival aquí a la nova Creu Alta darrerament.
Sí, que et falta una obra llaunes, no? O que no, o si no estàs molt fi a l'hora de marcar un gol matiner, allò que posi en problemes al rival i que l'obliguis a canviar una miqueta el guió previst sobre el paper, a tu els minuts et van pesant i cada cop t'atropelles una mica més, no? Ets cada cop més imprecís, cada cop vas més accelerat, cada cop vas amb una mica la marxa revolucionada quan no tocaria. Que per altra banda es pot entendre, però que al final no estàs amb la frescura suficient com per interpretar sobretot aquest tram final de partit. La diferència amb l'SD, que estic d'acord que se li pot semblar molt al partit, i d'aquí creix, parlo personalment, la meva preocupació, és que l'SD ni tan sols es va apropar amb accions d'estratègia, amb la qual cosa, ho dèiem la setmana passada, no et van exigir, vas poder mantenir la porteria a zero perquè gairebé, per no dir pràcticament al 100%, no et van exigir gens. Ahir no és que t'exigissin gaire, però en una de les molt poquetes aproximacions que va haver-hi, insisteixo, hi va haver de ser amb estratègia, va haver de ser a pilota aturada, allò que diuen les ABPs, doncs no vas estar fi, no vas estar contundent, no vas estar resolutiu, i Espigares en aquest cas ho va aprofitar. Per mi, insisteixo també, Sergi, el més preocupant és saber com reinterpretarà el Sabadell a partir d'ara els partits a casa quan els rivals... SDs, Calahorres que ja ha passat per aquí, ahir el cas del Real Unión i d'altres que puguin venir. De fet, el proper han visitat l'estadi d'aquí moltes setmanes,
sí.
Però serà l'ara penúltim classificat, el filial de l'Atlètic Club de Bilbao. Com reinterpretaràs, com sabràs trobar aquesta tecla de pla B que deies tu per poder solucionar doncs, el que és previsible, que és que els rivals ja t'han interpretat, ja et saben esperar i saben que no acabes de ser resolutiu quan els partits són tancadets i trabadets.
És evident, que si al final, com deia Sergi, no es pot obrir la llauna més aviat, hauràs de buscar solucions davant els plantejaments més defensius del rival. Imagino que Gabri, Sergi, en aquesta roda de premsa doncs, també anar una mica en aquesta línia, no? De dir que va faltar doncs, precisió en els metres finals per crear més ocasions.
Sí, la primera que sentirem del tècnic de Sallent va en aquesta línia, no? L'equip és cert que va dominar, és cert que si tinguéssim l'estadística de, per exemple, allò que a vegades és tan estèril, com la possessió, doncs el Sabadell va arrasar o va superar amb escreix el conjunt irundarra, però al final aquesta falta de contundència, de precisió, d'encert en els metres finals són el que et van acabar de condemnar. Si et sembla, sentim a Gabri precisament en aquesta primera resposta per aquesta mateixa línia.
Sí, hem dominat, com deies, hem portat el partit, ja ho preveiem això una mica, però bueno, ens ha faltat una mica els últims metres d'estar menys encertats avui. Crec que no hem estat encertats a part de dalt, tot i intentar generar, sí que teníem moltes arribades per banda, centrades inclús, però ens faltava una mica d'encert als últims metres que avui no l'hem tingut.
Sergi, no tens la sensació que, i no vull parlar aquí de dependències de ningú, però el dia que Pau Víctor, el noi de moda, com li dius tu, no té el seu millor dia com en altres ocasions, o per exemple, a Tarragona va ser l'autor del gol amb una gran rematada de cap, és com a conseqüència tens aquesta falta de creació d'ocasions?
Home, a veure, al final els jugadors que decideixen partits, el dia que no ho fan, doncs els trobes a faltar. Jo no li buscaria tampoc un excés de responsabilitat, sobretot perquè és cert que estem parlant, insistim, d'aquest sobrenom del noi de moda de Pau Víctor, però és que és tan insultant la seva joventut que algú pugui pensar que li estem carregant de més responsabilitat de la que li tocaria al Sant Cugatenc, em semblaria doncs, una falta de respecte. Crec que hi ha jugadors amb més experiència en aquest vestidor que posats a haver de tirar del carro que es diu, doncs haurien d'assumir aquest pas, no? De fer aquest pas endavant. Però sí que és cert que amb la responsabilitat que pugui tenir de ser la referència ofensiva, doncs ahir no va tenir la seva millor tarda i l'equip ho troba a faltar, però també, torno a dir, per eximir de més culpa de la que li tocaria, hem de posar, jo crec, en la seva justa mesura qui és Pau Víctor, quin hauria de ser el seu paper aquesta temporada, que l'està superant amb escreix i que, com diria aquell, una mala tarda la tiene cualquiera, no? No va ser el seu millor dia, però bé, i l'equip és cert que el va trobar a faltar per aquesta falta de precisió.
Sí, sí, evidentment. Insultar el menys jove Pau Víctor, el futbolista cedit pel Girona, l'únic que, clar, ens té tan mal acostumats últimament que al final, doncs, el que deies, quan no està tan fi, sí que se'l troba a faltar. I tot, Sergi, al final es va decidir amb aquesta jugada d'estratègia, amb el gol d'Espigares al quart d'hora de la segona meitat, l'estratègia que avui també serà protagonista aquí a l'Hotel Suís, perquè se'n va parlar força en aquesta roda de premsa. En tot cas, el Real Unión, que va treure màxim profit de l'ABP el dia que estrenava entrenador, per cert. David Movilla va fer bo allò d'entrenador nou, victòria segura, i així va ser. I la diferència, com diem, Sergi, en aquests serveis de cantonada, el Real Unión diria que en va servir 2, va marcar el primer que va tenir, el Sabadell en va tenir 10, i cap gol. Amb això pràcticament es resumeix el partit.
Sí, i només va arribar a rematar dos d'aquests 10 corners. Són dues rematades, una d'elles molt forçada de César Morgado, una altra una mica més clara del capità Arlequinat, que no va acabar de saber dirigir cap a la porteria del Real Unión. I en canvi, com dius, doncs, 50% d'efectivitat a l'altra porteria, però més que donar-li mèrit, que no li vull treure tampoc, al conjunt basc, aquí el problema el té el Sabadell a l'hora de defensar-lo, o de defensar aquestes accions d'estratègia. No és el primer gol de pilota aturada que rep el Sabadell aquesta temporada, i si haguéssim de trobar un denominador comú en tots ells, sempre ha estat per aquesta manca de contundència, de fermesa al darrere, a l'hora d'estar vius, a l'hora de ser contundents. Deia ahir Gabri doncs, que el Sabadell va tenir molts problemes per rematar, precisament per la contundència, per les agafades, per les estibades de samarreta, pels bloquejos dels jugadors bascos, i que en canvi el Sabadell a la seva àrea li manca aquest punt de contundència, no? Una assignatura pendent, deia ahir el tècnic Arlequinat, una assignatura pendent que el Sabadell ha de resoldre, i en aquest cas amb la pilota aturada que, com dius, ahir el va tornar a condemnar.
Sobretot la pilota aturada, crec que ara ja ha de ser la nostra assignatura ja, però a treballar urgentment. Ja ho fem, però crec que ens està traient masses punts i hem de millorar-ho immediatament, això. I és veritat que això també va en relació del perfil de jugador que tens, no? Al final nosaltres ara estàvem parlant i aquest perfil de defensa, hi ha hagut jugades a l'àrea d'ells, no sé quants corners hem tret, bastants, en el que César Morgado ha rematat una i les altres l'han agafat a totes.
I el de Sallent també recordava dies com el, doncs això, com el de la Real B, que també van marcar pilota aturada. Recordo la setmana passada que el Nàstic, tot i no perforar la porteria, recordo això, una rematada de cap de Josema molt franca que va perdonar a la segona part. I en tot cas, Sergi, amb aquest gol d'Espigares, que es va acabar aquesta ratxa, la millor ratxa defensiva del Sabadell aquesta temporada, 262 minuts sense que Sergi Puig hagués de recollir la pilota del fons de la xarxa, i tot coincidint, per cert, amb aquests dos últims partits a casa, parlo després de l'aturada de la competició per la disputa de la Copa, en què el Sabadell només ha tret un punt de 6 possibles, i ja veníem abans de la derrota contra la Real B, i en canvi fora, ara sembla que la cosa està funcionant millor. Curiós, aquesta inversió de ratxes segons si jugues a casa o de visitant.
Sí, com ha girat la pel·lícula, no? Com ha girat la moneda en aquest cas, com dius, no? L'equip va començar amb molts problemes a l'hora de competir a domicili, i en canvi semblava ser un conjunt més ferm quan li tocava actuar com a local. Per contra, en aquest últim mes i mig, dos mesos, això s'ha girat, no? Ara l'equip es troba còmode, no et diré que fàcil, però còmode a l'hora d'afrontar els partits com a visitant, i en canvi, reitero el que dèiem abans, sembla que els rivals li han llegit o li han agafat la matrícula a l'equip de Gabri i saben com fer-li mal o com bloquejar el potencial que pugui tenir el Sabadell. El dia del Sanse, doncs home, davant tenies un equip de la part alta de la classificació, i més enllà de que et deixessis o no remuntar, o que et remuntés al filial de la Real, doncs pot saber millor o pitjor, però clar, els dos últims precedents, com comentem, amb dos equips d'aquest perfil més mig-baix, com poden ser la SD o com pot ser ahir el Real Unión, sí que passen una mica més de factura. Li està passant la responsabilitat a l'equip, podria ser, deia ahir Gabri, i el sentim ara, doncs que a casa, això, no? S'ha d'evitar que es converteixi en una pressió afegida el fet de jugar davant de l'afició i el fet d'haver de tirar endavant els partits quan jugues com a local.
Ha sigut un d'aquells dies que estàvem precipitats, no sé si també el jugar a casa ens està una mica, no? Ens està obviant una mica això, però bueno, ens hem de treure aquesta pressió i hem d'intentar sumar el abans possible aquí a casa, perquè van començar a ser un equip molt, molt fiable a casa, i això ho estem perdent, per tant això hem de tornar-lo a recuperar el abans possible.
Tant de bo que es pugui recuperar ja després de Nadal en aquesta estrena contra el Bilbao Atlètic del 2023 al Temple del Centre d'Esports. Pot ser tema de pressió, Sergi. Després hi ha un altre factor que sempre es diu que no ha de ser excusa perquè influeix en els dos equips, etcètera, etcètera. Però el tema d'ahir de la gespa, un altre cop n'hem de parlar, pràcticament és una cosa rutinària cada cop que el Sabadell juga a Nova Creu Alta. Tu, Sergi, quan vam baixar cap a baix cap a la sala de premsa per la compareixença de Gabri García, vas arribar a trepitjar la gespa o què?
Sí. Vaig estar trepitjant la gespa i veient com havia quedat bé, després de la batalla, si em permets així l'expressió una mica bèl·lica.
És que t'ho dic perquè jo em vaig tenir prou amb res, creuar uns centímetres la línia de banda per trobar-me un camp absolutament enfangat, la veritat. El tema del drenatge, que al final és una qüestió que sempre s'havia dit des de que es va fer doncs, la replantació de la gespa, no? Que el sistema doncs, no s'havia renovat i que donaria problemes, ja ho vam veure en el passat, però jo crec que d'aquesta temporada és el primer cop, més enllà de que l'estat de la gespa doncs, no hagi estat l'idoni, que si veiem clapes, que si les mantes tèrmiques, etc. El tema del drenatge sí que és la primera vegada i la veritat, feia pena la nova Creu Alta ahir.
Sí, el problema és que, i no és cap broma fàcil, plou sobre mullat, i no ho dic per la pluja d'ahir, insisteixo, sinó perquè venim d'uns últims anys on això passa factura, i això, entre cometes, es veia venir. Al final portem mesos, no setmanes, no, mesos, parlant d'això, de que hi ha zones de molta sorra, de molta terra i de poca gespa, de moltes clapes, com estàs dient, i evidentment només va faltar ahir la pluja, que no va ser espectacularment forta, sí constant, o com a mínim durant el dia havia estat constant, però sense molta intensitat, però suficient, com dius, per deixar doncs, tolls d'aigua, algun que altre bassal, i el problema d'això, que a mesura que es va anar trepitjant el partit, no només es va posar cada cop més pesada, allò que diuen els futbolistes, no? Que la pilota cada cop gira pitjor, gira irregular, bota de manera molt inconstant, sinó que a sobre, a part de ser pesada, es va convertir en un terreny, no diré impracticable, però sí molt difícil per la pràctica del futbol. Que perjudica els dos equips per igual és una evidència, Sergi. Que al final qui vol proposar més ho paga també més, també és una altra evidència, i que sense que serveixi d'excusa, doncs per Gabri és evident, i pels jugadors també, que al final ajudar el que es diu ajudar, tot el contrari.
Al final no ens podem recolzar, com molt bé deies, amb excuses, i hem d'acceptar el que ha passat i nosaltres mateixos agafar pues, la responsabilitat que tenim, en aquest cas jo, el primer. Però és veritat que tot això pues, bueno, no facilita pues, aquest joc. És veritat que quan ens hem trobat en camps relativament molt bons hem pogut fer el millor el nostre joc, però no és una excusa ni molt menys.
No vol parlar o sentir a parlar d'excuses Gabri García. Ara hi haurà un mes, Sergi, fins al pròxim compromís a la nova Creu Alta. Recordem, si no em dius el contrari, el cap de setmana del 8 de gener, ja del 23, amb aquest compromís sí, contra el Bilbao Atlètic. I sí, serà allò, setmanes llargues per de nou cuidar la gespa, per tractar-la bé, per fer el que faci falta, però al final, si plou, el problema persistirà. Això és una evidència.
Sí, i evidentment es treballa, i el Javi, el responsable del manteniment de la gespa, es trenca el cap setmana sí, setmana també, dia sí, dia també, però al final el problema del drenatge és una evidència, el problema de les temperatures a aquestes etapes o a aquestes altures de l'any és una altra evidència, que els camps no estan espectaculars en línies generals, també és una evidència, i això pels que no viatgen tant els hi puc donar fe i s'han de refiar del que jo els hi digui o del que els hi pugui dir una altra persona que vagi sovint fora de casa per dir que les Gaunes està, si fa o no fa, com al camp del Sabadell, que los pajaritos tres quarts del mateix, que a Calahorra ja no t'hi vulguis trobar, que a Morevieta és de traca i mocador... Però això no ha de ser tampoc cap mena d'excusant, ni ha de ser tampoc cap mena de que et serveixi una mica de conformar-te amb el que tens, no? Però és evident, el Sabadell ara té la part de la fortuna, que no només no jugarà, sinó que també hi haurà els dies de descans, de vacances que tindran els jugadors aquesta setmaneta, 10 dies, després del partit d'Osasuna i abans de començar a preparar el partit contra el filial de l'Atlètic Club, que no hi seran directament, no és que no el trepitgin, sinó que no hi haurà ningú al temple, i això s'ha d'aprofitar. Però deixem que sigui poc optimista, perquè al final hauràs d'estar mirant el cel cada dos per tres, per sort, o no, algú ara dirà, està boig aquest. Vivim en una zona del planeta on plou relativament poc, que tampoc no és bo per altres coses, però pel que estem parlant ara doncs, és fantàstic, no hauria de ser així, però és fantàstic, però sobretot perquè, insisteixo, al final El que vam veure ahir es veia venir i, malauradament, cada cop que plogui en dia de partit estarem doncs, posant-nos les mans al cap i pensant a veure per on surt avui la pel·lícula.
Doncs sí, i entre l'estat de la gespa, a les graderies que tampoc hi havia molta gent, jo diria que va ser l'entrada més baixa de la temporada per les dades que estem, evidentment és molt comprensible. Dia plujós, amb la derrota final... I després, Sergi, també el dia negre es va completar per un petit incident que hi va haver allò en el desenllaç quan la gent es retirava cap a túnel de vestidors entre Gabri i algun aficionat. El desenllaç també va dir la seva i fins i tot allò ho va també extrapolar fins i tot a les sensacions que tinguin a l'entorn sobre quins són els objectius reals de la temporada de l'equip, no?
Sí, no és per defensar Gabri, però jo diria que més que un incident entre Gabri i un aficionat o un aficionat i Gabri, jo diria que és un aficionat ell sol, contra Gabri, per dir-ho així, és a dir, sense que aquí el tècnic tingués molt a dir, més enllà de mirar-s'ho des de la distància. Ho dèiem ahir en directe, quan ja ens vam tenir aquesta impressió del que havia succeït, sobretot perquè vam veure altres aficionats del Sabadell que recriminaven, no? que engegaven a dir d'allò que es diu de manera barruera aquest soci del centre d'esports. Sempre dic el mateix en aquests casos, tothom té dret a dir el que vulgui, tothom té dret a expressar el que vulgui, tothom té dret a manifestar el que vulgui, però sense perdre el respecte, sense perdre o sense arribar a creuar les línies vermelles de l'educació i del respecte. Com no sabem exactament, o parlo per mi almenys, Sergi, com no sé exactament en quins termes es va dirigir aquest aficionat soci del Sabadell al tècnic Arlequinat, tampoc li vull fer més mala sang, però sí que em quedo amb una reflexió, com deies, que va deixar el tècnic de Sallent a la roda de premsa, no? Ja no tant per l'incident en ell mateix, sinó perquè, en concret, està lleig que ho digui jo, li preguntàvem als de Ràdio Sabadell per aquesta qüestió, sobretot de si el públic en general, o ell té la sensació, si ell treballa amb la sensació que encara hi ha aficionat del Sabadell, encara hi ha soci d'Arlequinat, que no acaba d'assumir, no sé si és el verb correcte o no, però acaba d'entendre quina és la realitat d'aquesta temporada, de l'equip, de la joventut, de les carències que des d'un primer moment hem anat dient que té aquesta plantilla per una qüestió pressupostària òbvia. Bé, doncs aquesta era la resposta de Gabri. Insistim, més enllà de l'incident o no incident d'ahir, d'aquest creuament de retrets entre un aficionat del club i ell mateix, aquesta era la seva reflexió al voltant d'alguna cosa més genèrica, no només centrada en aquest possible incident d'ahir.
Jo tinc la sensació que sí. Jo crec que, almenys per la meva part i la gent que ha vingut amb mi aquest any, van venir, pues, ho sabeu vosaltres, no? Acceptant, pues, la realitat que és i agafant aquest repte que crec que no era fàcil, inclús sabent de la dificultat que hi hauria, però amb molta il·lusió, amb moltes ganes, sobretot. Jo crec que s'han de valorar aquest any més coses, no? Jo crec que la gent al final, i també ho trobo molt normal, només valora si es guanya o si es perd el diumenge, no?
Un minut per sobre del punt de dos quarts de dues i amb tot, després d'aquesta derrota del Sabadell ahir contra el Real Unión, l'equip Arlequinat, que encara es manté fora del descens, ara en 14a posició, amb un punt de marge només, això sí, respecte al perill. I res, Sergi, hauran passat ni tan sols 72 hores entre la derrota d'ahir i el compromís a l'Enrique Roca, la nova condomina del Real Murcia, per tancar aquest tríptic de partits aquesta setmana i per jugar la penúltima jornada del 2022.
Sí, aquest últim partit, deixa'm abans que afegeixi només un apunt respecte al tema d'abans, una mica en la línia del que comentàvem. Al final ahir l'equip va tornar a jugar amb una plantilla d'una mitjana que no arribava als 23 anys.
Sí.
Així de clar. I encara tenir jugadors com César Morgado que, si se'm permet l'expressió, et trenquen l'estadística, et trenquen aquesta mitjana.
I Gabri també reivindicava allò que aquest cos tècnic havia apostat per doncs, Altimira, Pinyol, Estals, que al final sí, jugadors que ja hi eren que no s'havia apostat abans per ells.
I al final Marc Vargas acaba el partit, l'altre dia l'acaba Pau Resta, sense entrar en noms que després et semblen que són veterans de guerra i que acaben sent igual de joves o més, com Joanet o algun altre que dius, bé, és que clar, els veus, o el propi Altimira, que els veus jugar amb una regularitat que després et fa oblidar la joventut que tenen. Que torno a dir, que no ha de ser excusa de res, perquè és la realitat que té l'equip, però sí que crec que a vegades no acabem de posar en el seu context exacte amb què s'està treballant aquesta temporada. Però bé, sí, el que deies, no? Ara queden dos partits per tancar el 2022, dues sortides, i a més, sé que el tòpic dirà que són dues sortides complicades, però és que mires la classificació i realment ho són, perquè t'enfrontaràs a dos equips de playoff, dos equips de la part alta, dos equips que estan fent una temporada doncs, de molt bon nivell. En el cas del Real Murcia, que és el primer que visitaràs aquest diumenge, més entenible des del punt de vista de que estem parlant d'un dels equips amb el pressupost més alt que hi ha aquest any en el grup 2 de la primera federació, fins i tot un dels pressupostos més alts de tota la categoria, dels 40 equips que formen aquesta categoria de bronze. En el cas 2, Osasuna Promeses, ho diré també en primera persona, Sergi, per mi, una de les sorpreses, eh?
Sí.
Perquè igual que ja tothom o tots podíem intuir que tant Barça Atlètic com Real Societat havien de ser dos filials potents en quant a la seva aposta de jugadors de molta qualitat, potser per la ignorància, i ho admeto així, el tema d'Osasuna m'agafava una mica més a contrapeu. És cert que té un entrenador que coneixem de la seva etapa de futbolista, com és Santi Castillejo, que ja fa temps que treballa al planter d'Osasuna, però la veritat és que la fornada de jugadors que té el Promeses aquest any li està sortint molt i molt bé. Està fent un coixí suficientment important per quan si li venen maldades haver fet la feina i haver deixat resolta aquesta temporada 22-23. Dit això, dues jornades, com diem, complicades, però queda pensant en optimisme, i amb aquest optimisme l'afronta la plantilla del Sabadell. Pensar que a Tarragona el partit també era difícil i es va saber tirar endavant, doncs home, per què no pensar que en aquestes dues setmanes, començant, evidentment, per aquesta cita d'aquí a 48 hores a l'Enrique Roca, el Sabadell podrà ser capaç de donar la millor de les versions, aquesta imatge que va donar davant el Nàstic i poder tirar endavant el partit d'una altra vegada.
Dos jornades fora de casa, dos camps, com tots, difícils, però bueno, intentarem pues, tornar aquesta bona, jo crec que aquesta bona sensació que vam tenir al camp del Nàstic, intentar recuperar-la en un camp de característiques semblants, en un camp gran, en un camp que se'ns pot donar bé, i intentar recuperar l'abans possible aquestes sensacions, ja et dic, que sí que les vam tenir l'altre dia a Tarragona i que en canvi avui no les hem aconseguit tenir durant cap moment del partit.
I per rematar-ho, Sergi, que al final al Murcia hem de parlar d'ell com i d'aquesta condició, de recentment ascendit, però es fa estrany perquè igual que equips com l'Eldense ja esperaves que estiguessin en aquesta zona alta, i em sembla que Gabri també destacava doncs, una mica allò que deies abans, el seu múscul econòmic.
Sí, saps qui és també acabat d'ascendir? El Córdoba, i va líder del grup sí. de Primera Federació. Dic perquè ens fem una idea de... són equips, el mateix Córdoba, el mateix Real Murcia, l'Eldense, si ho vols entendre així, però em quedo amb aquests dos primers que he dit, que van patir molt la reestructuració de les categories, que van badar en el moment que no es podia badar, i de sobte es van veure no només a la tercera categoria, sinó a la quarta categoria, remant contra corrent, i han tornat i a més van amb una dinàmica, sobretot els andalusos, però també els murcians, amb una dinàmica de voler donar el salt doncs, més aviat que tard a categories de futbol professional. I fas bé en recordar-ho, el Murcia, tot i ser un acabat d'arribar no? a la categoria de la primera federació, s'estrena en aquesta primera federació per primer cop a la seva història, al final no podem oblidar tot el que hi ha darrere i el potencial d'aquest equip que el Sabadell es trobarà aquest diumenge a l'Enrique Roca, abans conocido, com diria aquell, com la nova condomina. I això és el que destacava i Gabri, precisament, del rival dels Pimentoneros, d'aquest potencial i d'aquest partit, entre cometes, trampa per allò que algú es pugui enrafiar simplement mirant la història recent.
És un equip, com deies, que ve de pujar, però que crec que té una injecció econòmica important amb un projecte també d'arribar-lo abans possible al futbol professional, i per tant pues, bueno, un equip que sí que segurament serà molt diferent a l'1 d'avui. És un equip que jugarà a casa, ve d'empatar també fora avui, per tant, amb la necessitat de a casa fer-se fort i que possiblement no especularà tant amb això, no?
Les paraules del tècnic de Sallent analitzant el pròxim rival del conjunt arlequinat, el Real Murcia, recordem, partit diumenge a les 5 de la tarda en un partit, Sergi, i ara sí que ja ho tanquem, en què s'espera que hi hagi canvis, sobretot per aquest poc marge que hi ha entre partit i partit. Ahir va caure Alberto Fernández de la convocatòria per aquestes molèsties que arrossega en el genoll ja des de fa setmanes. S'espera en principi que pugui estar disponible, no?, de cara al compromís de demà passat.
Sí, avui ha estat un entrenament de recuperació. Clar, és que les circumstàncies fa que ara se m'escapava fins i tot el riure, que avui és un entrenament de recuperació, però ja també d'inici de preparació, que demà tot just serà una última, segona i última sessió pensant en aquest partit davant el Real Murcia, perquè és que l'equip viatja demà mateix cap a terres murcianes. Per tant, el que diem, tot just més per recuperar cames que no pas per pensar o per poder preparar fons el partit davant el conjunt murcià. Però sí, responent a la teva pregunta, avui he entrenat amb normalitat Alberto, ja ho deia ahir també en roda de premsa Gabri, que havia estat absolutament per precaució, i no ens enganyem, també ho deixava caure pensant en aquesta cita, que el mateix Alberto recorda dilluns al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, en aquell especial a l'Hotel Urpí amb el Quinto, ja deixava clar que, home, que si ell hagués hagut de triar entre arriscar i poder-se reservar per jugar a Múrcia, per si algú no ho sap, ell és d'allà, és ex-Ducamp, bé, tot el que pugui significar la rivalitat i tot el que tu vulguis, doncs que ell tenia molt clar que s'hagués reservat per diumenge. Doncs sembla que Gabri va pensar el mateix. Ahir no el van veure, com dius, ni tan sols va seure a la banqueta, va veure el partit des de la graderia, però segur que demà puja a l'autocar. I mira, aquí va l'aposta que diria aquell, i diumenge a l'11 titular per jugar contra el Real Murcia.
Sí, jo també ho penso. I si no hi ha cap contratemps, l'única baixa serà la de Dan Gurdiel, i això, si no hi ha cap jugador que ara pateixi càrregues físiques per aquesta acumulació de partits. Sergi Garcés, gràcies, com sempre, una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Continuem amb aquesta prèvia del Real Murcia-Sabadell de diumenge, perquè el rival dels arlequinats, aquest Real Murcia, va jugar també ahir, en el seu cas, els Pimentoneros, que són cinquens de la classificació, recordem, van empatar a 0 al camp del Cornellà. Oriol Ferran, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
L'equip entrenat per Mario Simón, que ahir no va poder passar d'aquest empat a 0 a l'RCD Stadium, i han caigut aquestes posicions, veient com els filials 2-1 i Real Sociedad, doncs, els passaven a la classificació.
Sí, els murcians, tot i que ara han baixat fins a la cinquena posició de la taula, estan fent una temporada més que remarcable, i aquesta setmana, amb jornada intersetmanal, han sumat 4 dels 6 punts que s'han disputat de moment. L'entrenador madrileny assegura que ha transmès als seus jugadors que aquesta setmana era complicada. Simón afegia que intentaran diumenge puntuar contra el Centre d'Esports per poder tancar la setmana amb molt bona nota.
Como le hemos transmitido a los chicos en el vestuario, es una semana difícil, de 3 partidos, empezamos bien, hemos conseguido un punto fuera y hay que centrarse en lo que nos viene en Sabadell el domingo, que es un partido importante, pues para hacer una semana con una nota, yo creo que alta.
Primeres declaracions del tècnic Pimentonero després del duel ahir a l'RCD Stadium. I Oriol, al Centre d'Esports, es veurà les cares diumenge amb un vell conegut, un futbolista que formava part de la plantilla de la temporada passada, com és el migcampista Sergio Aguza.
Sí, el migcentre defensiu que va militar a la plantilla arlequinada la temporada passada no estava tenint minuts als últims compromisos dels murcians, però ahir va poder completar els 90 minuts al camp del Cornellà. A més, el seu entrenador Simón assegurava que el de Viladecans havia fet un molt bon partit i que això els podia ajudar de cara a l'enfrontament de diumenge contra el Sabadell.
Sí, que és veritat que Julio para nosotros es un jugador importante, pero hay que dar la enhorabuena hoy a Sergio Aguza, porque creo que ha entrado, que llevaba varias semanas sin hacerlo, y creo que ha estado con una nota muy, para mí, muy alta. Yo creo que tanto Iván como él, que entran hoy de principio, aparte de Joao, pues creo que han hecho un partido muy serio, un partido con nota muy alta, y eso es positivo para el grupo, para generar esa competencia interna que pedimos, y nos ayudará, sobre todo también de cara al domingo, que al final tenemos un partido muy cercano en pocos días.
Una dada remarcable d'aquest Real Murcia, el pròxim rival del Sabadell. Ha encaixat només un gol en els últims 5 partits de Lliga, cosa que el fa estar en aquestes primeres posicions de la taula.
Doncs veurem si el Sabadell és capaç de trencar aquesta bona dinàmica del conjunt murcià. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Rematem aquesta prèvia express del Murcia-Sabadell de diumenge a les 5 de la tarda a l'Enrique Roca, com sempre, amb les estadístiques, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Les últimes setmanes el Sabadell ha invertit les dinàmiques que duia a casa i fora i ara és lluny de la nova Creu Alta on ha tret més rendiment, amb 4 punts dels darrers 6. Serà capaç de donar-hi continuïtat a l'Enrique Roca?
L'estadística.
El Sabadell ja no tornarà a jugar a casa en aquest 2022 i és moment de fer balanç. Han estat un total de 20 partits a la nova Creu Alta durant l'any natural, amb 11 triomfs, més de la meitat, 3 empats i 6 derrotes, ja comptant la d'ahir. 36 punts de 60 possibles, un 60%. Reduït aquesta temporada amb Gabri, 11 punts dels 24 en joc, un 46%.
La curiositat.
La màxima posició que ha assolit enguany el Sabadell és el 9è lloc a la classificació i va ser després de la jornada 9, en l'última victòria a casa contra l'Intercity. El Murcia, en canvi, exceptuant la jornada 1, mai ha baixat de la 8a posició.
El rival.
Centrem-nos ja en diumenge. El Murcia, tot i ser un recentment ascendit, se l'esperava a la zona alta i allà està. Ara mateix els pimentoneros farien play-off, ja que són quarts classificats i en línies generals estan mostrant solidesa setmana rere setmana. A casa 3 victòries, 3 empats i una ensopegada cridanera, l'1-4 contra l'Osasuna Promeses de fa unes setmanes. Vist d'una altra manera, força equips han esgarrapat alguna cosa de l'Enrique Roca i els murcians tampoc han estat molt prolífics en atac al seu estadi, amb 7 dianes en 7 partits. Això sí, en els seus dos últims compromisos com a locals, 2-1-0 davant de l'UD Logroñés i l'Alcoyano.
Les xifres del partit.
De fet, en els números de gols a favor i en contra, el Real Murcia té un balanç de mitja taula, amb 17 dianes marcades i 14 rebudes. A un inici de lliga amb força gols en els seus partits i ha seguit un tram força menys mogut. Un 0-0 i 3-1-0 han estat els marcadors finals en les últimes setmanes en Lliga.
L'estrella rival.
Un tal Pedro León, de 36 anys, ha tornat al conjunt pimentonero per viure els seus últims compassos de carrera i està tenint una actuació destacada. L'ex del Madrid, Eibar, Getafe o Valladolid, entre d'altres, és el màxim golejador de l'equip amb 6 dianes, amb un hat-trick inclòs davant la SD Logroñés. A més, ha estat titular en 12 de les 15 jornades disputades.
Els precedents.
Més d'una 60 de vegades han jugat cara a cara Murcia i Sabadell, però serà el primer cop des de la temporada 2014-2015 quan es van enfrontar a la Copa. A Lliga són 28 precedents a terres murcianes, amb un balanç força pobre de 6 victòries arlequinades, 5 empats i 17 derrotes. L'última ocasió en què el centre d'esports va guanyar va ser l'any 98.
Amb el xiulet a la mà.
Com el d'ahir també es diu Juan Antonio, però aquest és andalús i els cognoms són Manrique Antequera. Aquesta temporada debuta a Primera Federació i mai ha dirigit un partit del Sabadell, tot i que va ser el segon assistent en un La Nucía Centre d'Esports del febrer de 2020. Amb el Real Murcia va coincidir la temporada passada a Segona Federació com a àrbitre principal en un triomf dels pimentoneros 2-0 sobre el Mar Menor, mitjana de poc més de 6 grogues per enfrontament i una vermella cada 4 partits.
El llibre de registre de l'hotel.
Tres quarts de dues del migdia, us recordem que ha tornat el quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Va, que aquests dies ja hem cantat els primers números en els diferents programes de la 94.6, els podeu consultar a les nostres xarxes socials i també a radiosabadell.fm, perquè tenim preparats un munt de regals, hi haurà premis, recordem, el quinto i la plena, i és molt fàcil, només heu de passar per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig, número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem. El quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, les tradicions a Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
I rematem el bloc de futbol a l'Hotel Suís amb la segona catalana i amb el Tibidabo Torreromeu, que per fi torna a l'acció després d'atenció un mes sense jugar. Entre descansos i aturades de la Lliga, els de Toni Sallés van acabar la primera volta el passat 11 de novembre amb la derrota 3-1 contra el San Juan Atlético de Montcada, líder. Diumenge a les 12, els blanquivermells, ara cinquens a la classificació del subgrup 4B, reben un Natació Terrassa que, per contra, és antepenúltim i que només ha sumat un punt dels últims 12. En categories formatives, el Sabadell Juvenil visita la Fundació Esportiva Grama en el duel de la 14a jornada de la Divisió d'Honor, un partit que arriba després que els arlequinats caiguessin perdin a casa contra un rival de la part baixa, l'Ebro, i els de Santa Coloma també estan ben immersos en la lluita per salvar-se, ja que arriben a la cita com a antepenúltims classificats. Adrià Petit és jugador del Sabadell juvenil.
Sí, bueno, això ho sabíem abans d'enfrontar-nos a l'Ebro i a l'Europa i a la gent, als equips que estan així per sota, que no podem anar confiats ni contra aquests perquè és una lliga molt complicada i molt difícil, però bueno, seguim amb mentalitat de guanyar i només pensem en treure els 3 punts.
Els de Mar Nomens són descens, però amb 14 punts es podrien complicar la vida si caiguessin al nou municipal de Santa Coloma demà a les 6 de la tarda. I un graó per sota, Lliga Nacional. El juvenil B del Sabadell ja va jugar el seu compromís al camp del Martinenc abans del pont, saldat amb empat a 1, però sí que juga diumenge al Mercantil, en el que serà un autèntic partidàs el Joan Murtró entre el conjunt blaugrana i el Nàstic Manresa, quart i cinquè respectivament. Els juvenils B de Barça i Espanyol han passat per davant momentàniament, ja que han disputat un partit més, i veurem si els de Marcel Aberder, únics invictes del grup, són capaços de recuperar el segon lloc que ostentaven. El tècnic assegura que, tot i ser l'únic equip imbatut, necessiten sumar de 3 en 3, sobretot a casa.
Necessitem sumar 3 punts ja, i més tenint en compte que juguem a casa, ens hem de tornar a fer forts a casa, intentar sempre a casa sumar els 3 punts, i fora de casa sabem que és molt, molt complicat, que els rivals es fan molt forts quan juguen de locals, doncs intentar puntuar, però a casa hem de sumar els 3 punts sí o sí, i sigui contra qui sigui.
Amb la cinta de la Champions de fons, amb aquestes declaracions de Xala, diumenge a 4:45 de la tarda començarà a rodar la pilota a Arraona Marinals.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Malcet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favar.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar al punt de les dues. Obrim bloc poliesportiu a l'Hotel Suís amb waterpolo. D'aquí a unes hores comença el camí de l'Estrelpool Natació Sabadell per intentar conquerir aquesta sisena Champions femenina que se li resisteix des del 2019. Les de David Palma, com a subcampiones de la darrera edició ara fa uns mesos al Pireu, debuten directament a la segona fase de grups a Hongria amb una lligueta, tot s'ha de dir, força exigent. Alguns, de fet, l'han catalogat fins i tot com el grup de la mort. Recordem que l'Estrelpool s'haurà de veure les cares per aquest ordre amb dos conjunts magiars, avui el Ferencváros i demà l'Anfitrió Eger, i diumenge amb el Mataró, amb el qual es coneix a la perfecció, i el balanç és de 2 victòries a la Lliga i a la Copa Catalunya aquesta temporada i una derrota a la Supercopa d'Espanya. Com a curiositat, per cert, són els mateixos rivals que la temporada passada, canviant el Donauts-Varos per l'Eger i Callong com a seu de la segona fase. Palma veu molt important començar guanyant aquesta tarda per afrontar la resta del cap de setmana amb més tranquil·litat i jugar-se a la primera plaça, si no fallen els pronòstics, contra les maresmenques.
Els tres seran molt importants, però jo penso que el primer contra Ferencváros, començar sumant, és important. És el partit, és l'objectiu que ens hem marcat així a curt plaç. O sigui, la primera victòria és molt important perquè et dona confiança, no? És com ara que venim del Mundial de Futbol, no? El guanyar aquest primer partit et dona, bueno, tinc dos partits a enfrontar que puc anar, no amb confiança, però amb tranquil·litat de que sé que hi ha dintre 3 punts i a veure si tenim sort i arribem a l'últim partit i l'únic que ens juguem contra el Mataró que sigui cada primer des de grup.
Un extrapol femení que s'ha preparat a consciència en els últims dies amb l'estada a Cal Llong del vigent campió, l'Olympiacos, i també un parell de caps de setmana amb doble compromís de Lliga. Dimecres vam escoltar a l'Hotel Suís una de les veteranes, la portera Laura Ester, al Mediaday amb l'Oriol Ferran, i avui és el torn d'una de les joves perles d'aquest equip que, malgrat ser waterpolista de la selecció espanyola des de fa un temps, encara no ha jugat cap partit de Champions. Estem parlant de l'Helena Ruiz, ex del Rubí, màxima golejadora del Natació Sabadell a la Lliga de moment amb només 18 anys, i amb qui ha parlat a les últimes hores, el Pau Vituri.
Doncs estem amb l'Helena Ruiz. Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bé.
Et volia preguntar sobretot per aquesta Champions, perquè en aquest equip hi ha moltes jugadores que han jugat moltíssims partits de Champions, però per tu serà el primer, serà sí. La teva estrena a la màxima competició continental. Com estàs? Com t'ho prens? És una ocasió especial?
Sí, és molt especial. Al ser la meva primera fase de Champions, m'ho prenc amb moltes ganes, molta il·lusió, i espero que tot vagi molt bé.
És cert també que és una fase de grups complicada, amb dos equips hongaresos, amb el Mataró, serà, no sé si dir el grup de la mort, però us ha tocat un grup complicat.
Sí, és un grup bastant fort, que bueno, jo farem tot el que s'hagi de fer per guanyar, per passar a l'altra fase, i ja està.
Comenceu contra el Ferencváros, després teniu l'Eger, per tant comenceu amb els dos hongaresos, després l'últim dia contra el Mataró. Com valoreu també aquest ordre de partits que us ha tocat?
Bueno, al final jo crec que s'han de jugar, al final s'ha de guanyar tot, hem d'anar a per totes, a la Champions i ja està. La veritat que els tres són bastant forts i l'ordre al final, pues, és que si són forts els tres, pues, anirem a tope i ja està.
Fa la sensació potser que la primera plaça pot estar en l'últim partit contra el Mataró, que a més heu tingut partits molt igualats aquesta temporada?
Sí, aquesta temporada hem guanyat, o sigui, a la Supercopa vam perdre, a la Lliga hem guanyat, però bueno, jo crec que no té res a veure, ara el passat no importa, i jo sí que pot ser que estigui a aquest primer lloc, o el que sigui, el segon, amb el Mataró, i bueno, els dos equips tenim molta qualitat, i espero que vagi tot molt bé.
Doncs Helena Ruiz, a gaudir d'aquesta primera experiència a la Champions per tu, molta sort.
Gràcies, molta gràcies.
Recordem horaris, per tant, avui a 7:15 el debut contra el Ferencváros, demà a 7:15 del vespre, segon partit contra l'Eger, i sense massa temps per recuperar, diumenge a les 10 del matí, el desenllaç d'aquesta segona fase de grups de la Champions femenina contra el Mataró. I pel que fa al masculí, ahir va sumar la novena victòria en 9 jornades a la divisió d'honor per continuar al capdavant de la classificació. Triomf a més en el derbi a la piscina del Natació Terrassa, un duel en què els de Quim Colet van sortir forts amb un parcial de 0-3 i després van anar gestionant l'avantatge sense massa problemes fins al 7-11 definitiu. I a tot això, un nom propi en el derbi d'ahir, el de Bernat Sanahuja, l'agarenc i ex del Terrassa, va estar especialment inspirat en atac amb 5 gols i això, com dèiem, va ajudar l'Astralpool a controlar el derbi pràcticament en tot moment.
Jugar aquí també per mi potser és més còmode també, perquè volia o no porto aquesta piscina des de que tinc 4 anys, però al final és un partit més de la Lliga que és tan important com els altres i així ens el plantegem.
L'Astralpool masculí té ara 2 dies de descans i dimarts viatjarà fins a Bergam per afrontar l'endemà el seu primer desplaçament de la temporada a la fase de grups de la Champions. Serà la piscina del Brescia italià, un dels colossos de la competició, semifinalista el curs passat i co-líder actual del grup B.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Ahir va jugar el Sabadell de futbol, també l'Astralpool masculí, i també va jugar l'Oar Gràcia femení, partit de la divisió d'honor plata, traient molt de profit de la jornada intersetmanal. Estem parlant d'handbol, i les de Carol Carmona es van imposar a la pista del Benidorm 22-28, i alguns dels rivals directes van punxar en els seus compromisos. El Balomano La Roca, per exemple, va perdre a Alacant, el Sant Vicenç va empatar contra el Mataró, i amb tot, les verdiblanques s'han consolidat en el segon lloc de la Lliga a 3 punts del líder Mislata i amb 2 de marge respecte al tercer. Maria Molló, autora de 2 gols en el triomf ahir a Benidorm, ho valora molt positivament.
Crec que els resultats dels altres equips ens han beneficiat totalment, no? I per això també avui no ens podíem despistar i havíem de treure aquests 2 punts, perquè rivals que tenim a baix perseguint-nos amb punts, un avall, un amunt, era molt important que perdessin, han perdut, i per tant nosaltres ho hem aprofitat molt bé i hem assegurat aquests dos punts.
El Gràcia, per tant, va sumar dos punts molt valuosos després de trencar el partit a l'inici de la segona part amb un parcial de 0-4. L'Oara ha guanyat els dos enfrontaments d'aquesta setmana i dissabte buscarà fer el 3-3 en aquest carregat tram de compromisos contra l'Onda, un altre dels conjunts que aspira a estar a la zona alta. Poc més de 48 hores hauran passat entre la victòria d'ahir i quan soni el xiulet inicial demà a les 6 de la tarda al carrer Boccaccio amb aquest, insistim, Oar femení amb vol Onda de Divisió d'Honor Plata. Per la seva part, el masculí de l'Oar Gràcia torna a l'acció també demà amb un duel d'altura a Primera Nacional, veient-se les cares amb el Sant Joan d'Espí. És el primer gran repte per l'Oar Gràcia en moltes setmanes i també el primer que afrontarà Pere Llats des que va assolir el càrrec d'entrenador. Fins ara plena de victòries pel tècnic, però aquest cop els graciencs visiten un rival directe. Els cinc equips que se situen entre el tercer i el setè lloc sumen 18 punts i entre ells hi trobem tant l'Oar com els del Baix Llobregat. Pau Hernández és porter dels verd i blancs.
Un partit molt difícil que no es decidirà fins als últims instants. Creiem que si fem feina bona aquesta setmana, si treballem, si juguem conjuntament i fem el nostre joc, el podem tirar endavant, perquè sí que és veritat que Sant Joan està a la part alta, però nosaltres també hi hem estat i creiem que podem consumir amb això.
Demà, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, començarà l'enfrontament al poliesportiu Salvador Gimeno. Més qüestions en format més breu. A la segona B de futbol sala, l'Escola Pia rep al carrer Garcilaso el líder Cerdanyola en un moment molt delicat. Després de la derrota 2-4 contra el segon al Bellsport Hospitalet, els de Pedro Donoso estan immersos a la zona de descens. José Ruiz Peluca és jugador de l'equip.
Para mí no es mal momento, la verdad. Jugamos en casa. Sabemos que para mí es el rival que mejor compite de la liga. Es el que mejor compite, sabe competir, está en todo momento el partido. Les está entrando todo, pero bueno, que tampoco tenemos que preocuparnos. Hospitalet va segundo y esta semana hemos estado por encima del marcador. Hemos estado 1-2. Hemos estado con opciones hasta prácticamente los últimos 40 segundos de por lo menos puntuar.
Horari estany a Can Colapi, diumenge a 2:15. Sonarà el xiulet inicial. De la seva banda, el Natació Sabadell juga fora a una pista tradicionalment complicada, la d'Uncanet, que se situa dos llocs i dos punts per sota dels d'Adri Sánchez a la zona mitjana de la classificació. Marc Hermosel, jugador de l'equip, parla de l'ambient hostil que espera a terres maresmenques.
He ido un par de veces a esa pista y la verdad que el ambiente es un poco hostil, pero bueno, es un ambiente que gusta jugar, que se llena el campo y bueno, que mientras juegas te lo pasas bien, porque son de los campos que gusta jugar.
El club ve de guanyar 7-6 a casa contra l'Indústries B i està enganxat al tren capdavanter del grup. El duel a Canet començarà demà a les 6 de la tarda. I acabem amb squash, i Carpajares es va acomiadar ahir del The Hong Kong Football Club Open després de perdre els quarts contra el cap de sèrie número 1 d'aquest torneig de categoria bronze, l'egipci Marwan El Shorbagi, per 3-7-0. A vuitens, quan el sabadellenc va encetar la seva participació, Pajares, setè favorit al títol, s'havia imposat a l'escocès Rory Stewart per 3-1. ...40 segons per arribar a les dues del migdia... ...és moment de marxar... ...la Rocío García, que us envia una abraçada... ...des de les vies de so... ...ja sabeu que podeu recuperar el programa... ...les nostres xarxes socials... ...i també al portal web... ...radiosabadell.fm... ...recordeu, diumenge a les 5 de la tarda... ...des de mitja hora abans... ...cita de nou amb el Centre d'Esport Sabadell... ...amb aquest Real Murcia Sabadell... ...de la 16a jornada de Primera Federació... ...ara a les dues, notícies migdia... ...amb la Núria García... ...que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.